Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El govern de la Generalitat, format per Esquerra i també el PSC, han tancat un acord per als pressupostos de la Generalitat d'aquest 2024 i posen pressió ara als comuns perquè s'hi afegeixin i que així els comptes públics puguin tirar endavant.
Que en aquest marc de la negociació que estem duent a terme, on ja ens hem intercanviat documents amb altres grups parlamentaris com els comuns, serem capaces i capaços de trobar l'encaix.
Des del respecte a totes les formacions polítiques i a les decisions que hagin de prendre i que faig una crida a tothom a estar a l'alçada. No?
Ja ho han escoltat en la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, com el socialista Salvador Illa llançaven aquest dard avui, aquest matí, als comuns. El govern ha explicat que el pressupost del 2024 suposarà 2.400 milions d'euros més de despesa pública, un increment del 6,3% respecte als comptes d'ara fa un any. Inclou un 10% més de diners per a partides en educació i un 25% més per a atenció primària. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Els comuns, doncs, necessaris perquè els comptes tirin endavant, mantenen el seu no si no s'aparca definitivament el projecte del Hard Rock, el macro complex de casinos que es vol fer al Camp de Tarragona.
Tot i que en l'acord signat entre el govern i PSC no es menciona en cap moment el complex del Hard Rock, els comuns no tenen cap garantia que aquest projecte s'acabi aparcant i per això han dit aquest migdia que paralitzen les negociacions fins que no s'aturi aquest projecte.
Una vegada el govern prenga la decisió de descartar aquest Hard Rock, nosaltres estem disposades a entrar a negociar sobre els continguts del 2024.
De fet, en els darrers dies, els comuns havien posat sobre la taula la possibilitat d'aprovar una moratòria al Hard Rock mentre duri l'emergència per sequera.
Aquest complex, doncs, del Hard Rock, que torna a condicionar un pressupost de la Generalitat. Avui en parlarem amb la plataforma que vol aturar aquest projecte al Camp de Tarragona i els hi preguntarem com ho veuen tot plegat el fet que en aquest acord de pressupostos entre Esquerra i socialistes ni tan sols es mencioni el projecte. En tot cas, aquesta mateixa tarda, d'aquí a dues hores, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i Salvador Illa, a Sanificació, ficaran la signatura d'aquest acord.
I un cop signat, Aragonès ha convocat un Consell Executiu Extraordinari per demà dimecres, on s'aprovaran els comptes que es portaran al Parlament perquè comenci la seva tramitació legislativa, tot i no gaudir de la majoria necessària.
De seguida ampliarem aquesta informació avui de portada en un dia de noves protestes de pagesos a les carreteres catalanes. Hi ha diversos talls també a aquesta hora encara, sobretot a la frontera amb França, a l'AP7 i a la Nacional 2, a l'alçada de l'Alt Empordà, però també a la 2 i a Tarragona.
Sense tot aquest moviment, espero que la gent que està a l'administració estigui pendent de tots aquests moviments, que aquest no és l'únic, i que avui sàpiguen que hi ha tot aquest moviment en marxa.
Els pagesos, tots que no descansen a la P7, els transportistes, són qui més han patit els efectes d'aquestes manifestacions.
Els pagesos de Girona han tallat les carreteres de matinada i han boicotejat camioners que transportaven productes de fora de la Unió Europea. Han buidat els remolcs dels camioners que portaven fruita i verdura procedents del Marroc i l'han donat al Banc dels Aliments.
I a Madrid, pel que fa a la política, l'exministre José Luis Ábalos no atén a la petició de l'executiva del PSOE que li feia ahir i manté la seva acta de diputat. Això sí, passarà a formar part del grup mixt del Congrés.
El PSOE li havia donat 24 hores per prendre una decisió, un termini que ha expirat aquest mateix matí. Ábalos manté l'acte de diputat i compartirà grup parlamentari amb els membres d'UPN, Coalició Canària, BNG i els diputats de Podem que van marxar de Sumar. El partit ja ha anunciat que espera la compareixença de l'exministre abans d'expulsar-lo del partit.
I també us explicarem avui a l'Estel Migdia que aquest any la campanya d'Arrels Fundació per detectar arquitectura hostil ha trobat més de 300 objectes que impedeixen dormir i fer vida normal a les persones que viuen al carrer.
Ferran Busquets, director d'Arrels, avisa que expulsar les persones del lloc que han trobat per viure els provoca un gran xoc.
Estic dormint al carrer, ningú m'ajuda, ningú fa cas, i a sobre em fan fora d'aquí i tinc que tornar a començar, tinc que buscar els meus materials una altra vegada, mantes, etc. L'impacte psicològic per a la persona és molt gran.
El director d'Arrels també alerta que fer fora les persones d'un lloc no soluciona res, sinó que trasllada el sensellarisme a altres punts. Per això avisa que Barcelona corre el perill de crear assentaments a l'extrarra.
I avui en els esports...
Que lo hagan los primeros minutos, lo que ha hecho los últimos 20, que lo haga desde el principio, porque alguno estábamos pidiendo la hora ya.
El Girona guanya demanant l'hora i sota la pluja de Montilivi. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Van ploure gols, 3 concretament contra el Rayo Vallecano, però 2 van arribar al temps afegit. Torna a somriure l'afició gironina després de 2 derrotes consecutives. Els de Michel es col·loquen a 6 punts del Madrid i hauran d'esperar una nova patacada blanca.
I per de la plantilla del Real Madrid no està d'acord amb els vídeos de Real Madrid Televisión sobre els àrbitres.
És el que avança la cadena COPE, que diu que aquest grup de jugadors creuen que els vídeos els perjudiquen més que els beneficien. Tot en la prèvia d'un dels partits més calents de la temporada, Vinícius Torres torna a Mestalla, on el maig passat va rebre insults racistes.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar ara mateix de nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 800 metres, unes nevades que poden deixar més de 20 centímetres en aquest sector del Pirineu i fins a aquest gruix a la resta del Pirineu. Fins i tot a la Vall d'Aran, nord del Pallars, del Principat d'Andorra, es podria arribar als 40 centímetres de neu nova per damunt dels 2.000 metres d'alçada. La cota de neu aquesta tarda al voltant dels 1.000 metres, tot i que puntualment el vessant nord pot baixar fins als 800 metres. La tramuntana, la protagonista, a la costa Baravi, també el vent de mestral a les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i sud de Lleida. I tret del Pirineu, a la resta, nuvolositat variable durant tot el dia, amb unes temperatures que avui seran semblants a les d'ahir o màximes un pèl més altes allà on no bufi el vent. De cara a demà, al matí encara nevades al vessant nord del Pirineu. No descartem també algun ruixat a primeres hores a punts de les comarques de Girona, on hi haurà força núvols, però sobretot a les comarques gironines, especialment a l'Empordà, la tramuntana serà molt forta i provocarà temporal marítim. Demà també tindrem vent de mestral a les comarques del sud del país. Temperatures mínimes demà una miqueta més altes, màximes sense canvis importants. I demà a la tarda, tot i que continuarà el vent, s'obriran moltes més clarianes.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El govern i el Partit Socialista de Catalunya han tancat l'acord per als pressupostos d'aquest any 2024 a l'espera d'aconseguir ara el suport d'en Comú Podem. El pacte inclou una inversió rècord per fer front a la sequera que patim, amb de més de 200 milions d'euros, i destinar un 10% més d'inversió en partides d'educació. Els pressupostos creixen en el seu conjunt un 6% respecte als que es van signar l'any passat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El document que han tancat els dos partits inclou destinar un 10% més d'inversió en educació i 25 milions per equiparar el personal de l'escola concertada i pública, 120 milions en concepte de subvencions al món local per fer front a la sequera, destinar el 25% del pressupost de sanitat a l'atenció primària i incorporar 4.000 habitatges nous al parc d'habitatge públic. En total, els comptes s'incrementen en 2.400 milions respecte a l'any passat. En el text no es fa cap menció explícita al Hard Rock, tot i que les dues parts donen per fer que el complex recreatiu del Camp de Tarragona segueix la seva tramitació urbanística. Justament aquest macroprojecte havia estat el principal escull perquè el govern i el PSC finalment tanquessin un acord. Un cop els socialistes van tenir garanties que el govern en permetria l'execució, com va comprometre-s'hi l'any passat, les converses s'han accelerat i l'entesa s'ha forjat en menys d'una setmana.
El govern, però, no en té prou amb el sí dels socialistes i necessita com a mínim l'abstenció d'algun altre grup del Parlament per sumar una majoria que permeti tirar aquests comptes endavant. El partit amb qui tenia les converses més avançades, que són els comuns, avisen al govern, Judit, que si no renuncia al Hard Rock, no negociaran.
Els comuns mantenen el pols amb el govern i li exigeixen que no aprovi el PDU del Hard Rock si vol tenir el seu suport als pressupostos. La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jessica Albiach, diu que es desmarquen de la negociació fins que no tinguin aquest compromís.
Una vegada el govern prenga la decisió de descartar aquest PDU, de descartar aquest Hard Rock, nosaltres estem disposades a entrar a negociar sobre els continguts del 2024, perquè de moment és cert que només estem en converses i a més constatem que estem junts.
El partit afegeix en privat que no es plantegen en cap cas l'abstenció i que sí que seguiran reunint-se amb el govern per tenir la feina avançada per si hi ha un gir d'última hora. La reacció dels comuns arriba després que aquest matí tant la vicepresidenta Laura Vilagrà com el primer secretari del PSC, Salvador Illa, els hagin demanat que facin els ulls grossos amb el Hard Rock i permetin que Catalunya tingui nous comptes.
En aquest pressupost de l'any 2024 no hi ha ni un euro destinat al Hard Rock. En aquest sentit, el Hard Rock segueix la seva tramitació urbanística, ambiental, i no hi ha res més a afegir en aquest moment. Però en qualsevol cas, n'estem convençudes i convençuts que en aquest marc de la negociació que estem duent a terme, on ja ens hem intercanviat documents amb altres grups parlamentaris com els comuns, serem capaces i capaços de trobar l'encaix.
Es dona un pas molt important per dotar Catalunya de pressupostos, però no és un pas suficient. Des del respecte a totes les formacions polítiques i a les decisions que hagin de prendre, i que faig una crida a tothom, està a l'alçada, no?
El macrocasino és el principal escull, doncs, perquè es pugui repetir l'acord a 3 de l'any passat.
Gràcies, Judit. Com explicàvem ara, doncs, en aquest acord, a diferència del que es va tancar l'any passat, també entre Esquerra i PSC, no s'hi contempla cap euro ni es menciona en cap moment en el document el macroprojecte de Casinos Hard Rock. Tot plegat sembla, doncs, un moviment per apropar els comuns que en aquest acord. Però com ho veuen des de la plataforma que està en contra d'aquest projecte? Per tant, saludem a aquesta hora a Eloi Redon, és portaveu de Turem Hard Rock. Senyor Redon, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, veuen com una victòria que en aquest acord de pressupostos no s'hi contempli el Hard Rock?
En cap cas ho veiem com una victòria. Al final, Salvador Illa, per desgràcia, ho explicava bastant clarament aquest matí, en el que deia que simplement s'ha de complir l'acord del 2023, en el que sí que s'explicitava i es concretava que s'havia d'aprovar el pla director urbanístic com a una mesura dels pressupostos. I ara, tot i que no ho incloguin en aquest nou document del 2024, l'únic que han dit és que s'han de complir els acords del 2023 i com li fan un vot de confiança al govern. Per altra banda, tenim que avui mateix el viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, el senyor Sergi Sabrià, també defensava una altra vegada el projecte de Hard Rock i deia que era una part tècnica i que s'havia la tramitació, per tant, seguim en el mateix punt com en el que portem des de l'últim any. Per tant, en cap cas ho veiem com una victòria.
De fet, ara que feia referència al conseller, al viceconseller Sabrià, deia que si aquest projecte es paralitzava s'haurien de pagar unes compensacions. Això és del tot cert?
Aquí aquest argument l'estan repetint des de fa pràcticament un any i mig, quan vam començar amb la nova campanya de Turem Hard Rock i tornava a estar a l'ordre del dia. Nosaltres ens vam reunir amb Esquerra Republicana i juntament amb altres grups parlamentaris l'any passat i també ens van repetir el mateix i nosaltres li vam demanar que en quin lloc o en quin moment això havia de passar. Aquestes indemnitzacions, on es contemplaven? No hi ha cap document, absolutament cap document, que expliciti que s'ha de pagar compensacions o s'ha d'indemnitzar l'empresa. I, és més, els únics contractes que sí que s'havien signat amb l'empresa Hard Rock per tal de fer l'operació de compra dels terrenys en el moment que s'aprovi el PDU estan caducats, admès pel mateix Departament de Territori, que són contractes que posava com a dates límits cap al 2016-2017 i veiem que ja han passat uns anys. Per tant, és una afirmació absolutament falsa. I si som nosaltres els equivocats, que ensenyin en algun moment en què es basen per fer aquestes afirmacions, perquè de moment, en cap moment s'hauria d'indemnitzar i tenen moltes eines a l'abast per poder aturar el projecte.
Clar, fa més d'una dècada que es parla del Hard Rock, concretament fa més de 12 anys que es parla d'aquest projecte. En quin punt està la tramitació del Hard Rock?
Doncs ara mateix la tramitació, gràcies a un recurs contenciós administratiu que vam presentar des de nosaltres, des de la plataforma Turem Hard Rock, el vam presentar el 2016 contra el Pla Director Urbanístic, el PDU, que s'havia aprovat el 2016, i la sentència obligava a refer diverses zones degut a que hi havia massa proximitat amb la indústria petroquímica. O sigui, la sentència al final ens donava la raó a nosaltres. Des del 2020 han reformulat aquest Pla Director Urbanístic per complir amb les exigències de la sentència, però ara es troben amb el topall de la normativa mediambiental. Es va aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic, ara es necessiten tots els informes dels diferents departaments que siguin favorables i aleshores podran aprovar definitivament el PDU. I ara mateix estem en el punt en què l'informe d'acció climàtica és desfavorable i no s'han fet els canvis pertinents per tal de complir la legislació mediambiental. Per tant, seguim en el punt de a veure si volen complir la legislació mediambiental o no. Però com nosaltres hem reiterat moltes vegades, tècnicament és molt difícil d'encabir aquest projecte tal i com està pensat per l'empresa i nosaltres creiem que és pràcticament impossible tirar-lo endavant.
En tot cas, ja per acabar, senyor Redon, tornar a la valoració d'aquest pacte arribat avui. Creuen que tot i estaria en contra en com ho podem votar a favor d'aquest pressupost, acabarà afegint en aquest acord, tot i saber que la tramitació, per exemple, del Hard Rock està en marxa?
Nosaltres esperem i desitgem que no, i realment des d'aquí encoratgem directament en com ho podem a mantenir-se ferms en la postura que estan mostrant aquests últims dies de no cedir ni un mil·límetre, perquè aquest projecte, el 2022 es van aprovar uns pressupostos amb els 120 milions d'euros, per tant les afirmacions de la consellera Vilagrà dient que no hi ha ni un euro és perquè el 22 ja es van aprovar aquests 120 milions d'euros per fer la compra als terrenys i segueixen pendents d'executar, per tant no calen diners, sinó que ara és un tema més administratiu, i nosaltres encoratgem els comuns a mantenir-se ferms, ja que el 2022 ells sí que van aprovar aquells pressupostos amb els 120 milions d'euros, i l'any passat sembla que va haver-hi aquí uns que deien que no, els altres que sí, hi havia divergències. Esperem que es mantinguin ferms i que obliguin el govern a no aprovar el pla director urbanístic a canvi d'aprovar els pressupostos.
Eloi Redona, portaveu de Torem Hard Rock, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Així, doncs, amb aquest acord sobre la taula, el president aragonès i Salvador Illa, com dèiem, escenificaran la signatura aquesta tarda a les 4 en un acte al Palau de la Generalitat. Demà mateix, un Consell Executiu extraordinari aprovarà els comptes, Júlia.
Sí, després de l'aprovació, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Masguix, lliurarà al Parlament el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya perquè segueixi la seva tramitació legislativa. I aprofitant que ara mateix és al Parlament, es reunirà amb la resta de grups i després exposarà el contingut d'aquests comptes als agents socials i econòmics de Catalunya.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Un quart de tres de la tarda, més coses. El govern espanyol ha confirmat avui que aplicarà un model homogeni en l'índex de preu del lloguer a tot l'Estat. L'executiu, liderat per Pedro Sánchez, per tant, descarta la petició de la Generalitat de tenir un indicador propi.
Sí, i en canvi, el govern espanyol sí que respecta la proposta de 140 municipis catalans tensats, és a dir, zones on s'aplicarà l'indicador de preus. La consellera de Territori, Esther Capella, lamenta que el govern espanyol tiri pel dret i es desmarqui de la fórmula catalana.
Malauradament, el Ministeri no ho veu igual que nosaltres, per tant, doncs, no ha volgut treballar en un sistema d'índex que incorpori l'índex català i el que ha fet és crear un índex homogeni per tot l'Estat. Per tant, a criteri del Departament de Territori, això farà que els preus no baixin. Per tant, insistirem en aquesta qüestió. Ens queden dies del mes de febrer, insistirem en aquesta posició del Departament de Territori.
Aquest índex entrarà en vigor el pròxim 13 de març i ja es pot consultar a través de la pàgina web del Ministeri d'Habitatge.
I per cert, que encara sobre habitatge, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del Partit Popular a la Llei Catalana de Pisos Turístics.
Sí, els de Núñez Feijóo creuen que la norma és anticonstitucional, ja que envaeix competències estatals. El Tribunal acorda, per tant, traslladar la demanda i els documents al Congrés dels Diputats, al Senat, al Govern espanyol, al Parlament i Generalitat, perquè puguin personar-se en el procés i formular també les al·legacions que considerin.
Canviant de qüestió, nova jornada aquest dimarts de protestes dels pagesos i ramaders que col·lapsen encara aquesta hora diferents carreteres del país. El sector continua demanant un compromís clar del govern per reduir la burocràcia que els demanen per desenvolupar la seva activitat. També demanen canvis en les mesures per pal·liar els efectes de la sequera o la lluita contra la competència deslleial que diuen que pateixen dels productes importats de fora de la Unió Europea.
Els més matiners en sortir a la carretera han estat els pagesos gironins que han tallat la P7 i la Nacional 2 a Pontós. Això és a l'Alt Empordà. L'autopista han buidat caixes de verdures i de fruita de camions que venien del Marroc i que estaven atrapats. I a mig matí, però, han obert el pas i han deixat sortir els camions després d'habilitar un carril. I a hores d'ara, el tall a la P7 i a la Nacional 2 es manté amb l'objectiu de deixar la carretera lliure de vehicles per continuar amb la convocatòria, que de moment preveuen que sigui indefinida, almenys a l'espera de com evolucioni la nova reunió prevista per aquest migdia amb la Conselleria d'Acció Climàtica.
Paral·lelament, els agricultors també bloquegen el pas fronterer del Coll d'Ares i la P2 i la 2 a Soses i Tàrrega, en els dos sentits de la marxa. Aquí participen uns 400 pagesos amb desenes de tractors que tallen ara mateix l'autovia A2 a l'alçada, com dèiem, de Tàrrega, i també l'accés a la C14 per anar a Guissona o a Agramunt.
Aquest és un dels talls més destacats que hi ha a la demarcació de Lleida. La previsió és mantenir tallades les vies al màxim d'hores possibles. Tal com han explicat des de Revolta Pagesa, a la tarda faran una assemblea per valorar els resultats de la reunió que, com dèiem, ha de tenir lloc amb representants del govern català. I a partir d'aquí decidiran si mantenen els talls o plantegen futures accions.
Xavier Carles, un dels agricultors que es troba en aquest punt, explica que les mobilitzacions no s'aturaran, com dèiem, fins que el govern els escolti.
Si no fan, no firmen el que diuen que han de firmar ni es veu cap acció contundent, doncs nosaltres haurem de fer les accions contundents. Farem el que convingo i el moment que convingo.
Pel que fa a la informació política, es manté el pols entre el PSOE i l'exministre José Luis Ábalos, que es nega a entregar l'acte de diputat, tal com li demanava ahir l'executiva dels socialistes, i se'n va al grup mixt del Congrés. Ábalos, recordem, està esquitxat per un cas de corrupció vinculat a la compra de mascaretes durant la pandèmia, és el que es coneix com a cas Coldo.
La presidenta del Congrés i expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha condemnat el cas i també s'ha desvinculat d'aquesta causa. El govern de les Illes es troba en el punt de mira, ja que en el seu moment va comprar mascaretes a l'empresa vinculada al principal investigat per aquest cas, Coldo García.
que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Cuando teníamos alguna duda sobre algún material, una vez ya estaba a disposición del personal sanitario, se enviaba a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como fue este caso. Cuando nos dijeron los análisis que no tenían la calidad por la que se había pagado, el Gobierno de Baleares reclamó que esa empresa devolviera una parte del dinero.
I a tot això, aquest matí el PSOE ha registrat al Congrés dels Diputats la petició per posar en marxa una comissió d'investigació sobre aquest mateix cas i, de la seva banda, el Partit Popular s'ha personat en la causa judicial de manera que tindrà accés a tota la documentació.
Que Ábalos, doncs, mantingui el seu escó al Congrés es pot entendre com una mesura d'autoprotecció per si el jutge l'acaba investigant finalment també a ell. El cas és que mantenint-se de diputat continua sent aforat i només podria ser investigat pel Tribunal Suprem, a tot plegat. També sobre aquest cas, el secretari general del PSC, Salvador Illa, exministre, recordem, de Sanitat durant la pandèmia, està disposat a comparèixer al Congrés si li demanen.
Estel migdia.
Més coses, col·locar reposabraços als bancs perquè ningú s'hi pugui estirar, posar pilones a les entrades dels edificis o reixes punxegudes als aparadors són elements d'arquitectura hostil que expulsen les persones sense llar que dormen al carrer. En una setmana, Res Fundació n'ha detectat més de 300 i avisa que això no soluciona el problema, només el trasllada. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Arrels té un mapa on hi ha més de 800 elements arquitectònics pensats per impedir que les persones sense llar puguin dormir al carrer. Aquesta setmana ha fet una campanya amb instituts per trobar-ne de nous i, malauradament, se n'han trobat més de 300. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, Ferran Busquets, director de Reals Fundació, avisa que el fenomen cada vegada va a més. Els veïns acostumen a dir que ho fan per imatge, perquè no volen veure una persona sense llar a l'entrada de casa seva, per higiene o per seguretat. Busquets llença aquest missatge per fer reflexionar.
No es coneix agressions de persones sense llar a veïns. Al revés, sí que es coneix bastant sovint. Sí que passa, bueno, bastant sovint tampoc, però passa. Tema sense realitat podria ser, en casos molt puntuals, però en aquest sentit el que volem que els veïnatges vegi és que aquesta persona està al carrer perquè no té l'habitatge, que s'hi deixen vulnerar en drets. I ens hem de decidir si volem vulnerar-los encara més o volem ficar algun remei.
A la campanya d'Arrels hi han participat més de 400 estudiants que han rastrejat els carrers de Barcelona, Badalona, Mataró, l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Granollers i Figueres en busca d'elements hostils. Una d'elles és l'Alexa, que reconeix que aquests objectes no només compliquen la vida de les persones sense llar.
Dificulten molt, per exemple, les persones grans, ja que n'hi ha persones que realment necessiten sentar-se un moment i descansar, i també està com molt mal fet si no és per ajudar la gent. Sí, és tot el contrari, és per dificultar-los molt més la vida, perquè una persona que al final no té sostre no ho passa bé.
Busquets denuncia que aquests objectes també compliquen el seguiment que fan entitats com Arrels de la situació de les persones sense llar i avisa que no solucionen el problema, sinó que el traslladen. De fet, adverteix que Barcelona corre el perill de seguir els passos de París i tenir assentaments de persones sense llar a les ciutats de l'àrea metropolitana.
Gràcies, Pau. I avui dimarts, segona jornada del Mobile World Congress a Fira de Barcelona. Amb els anys, aquest congrés ha anat més enllà de la presentació de simples telèfons mòbils i s'ha convertit en un esdeveniment on s'hi presenten tot tipus d'aparells que, gràcies a la tecnologia, ens facilita en el nostre dia a dia i també el dels metges. Avui s'ha presentat al Mobile una diadema que monitoritza l'activitat cerebral d'un pacient que ha patit un ictus o la recreació d'un cor per a pacients amb cardiopaties.
La diadema és un dispositiu que emet unes ones al cervell després del vessament i quan el malalt arriba a l'hospital, els metges ja tenen la informació bàsica per poder abordar cada cas abans de l'entrada al quiròfan. De moment, aquesta diadema ja s'està provant en dos estudis clínics en 5 hospitals i un de la Comunitat de Madrid. I d'altra banda, l'estand de Barcelona Supercomputing Center s'hi pot veure la reproducció d'un cor per fer tractaments a pacients amb cardiopaties. Alba Gent és la coordinadora científica d'aquest projecte.
Mitjançant l'ús de la supercomputació s'han pogut desenvolupar uns models. En aquest cas, en l'estand, veurem un model del cor, uns models sobre els quals s'introdueixen dades específiques de les persones per poder fer que aquell cor genèric es converteixi en el cor d'aquella persona concreta.
I també en l'àmbit de la salut s'ha presentat un programa que a través de la intel·ligència artificial millora la detecció del càncer.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I en els esports, l'entrenador del Girona, Michel, confirma que seguirà un any més al club i aposta a Pol per Savinho.
Sí, creu que un any més vestint la samarreta gironina seria beneficiós pel jugador. Són declaracions de Dazón.
Yo seguro que sí y él espero que también podamos disfrutar. Es un jugador que ahora mismo está cedido, pero él también tiene en su cabeza que su formación le hace que un año más aquí le vendría muy bien.
Sabio va marcar dos gols en la victòria del Girona Montilivi contra el Rayo Vallecano per 3-0. És peça clau en l'esquema tàctil de Mitchell aquesta temporada. Ha disputat tots els 26 partits de la Lliga. Amb la jornada tancada pels gironins, ara ja tenim la classificació actualitzada. Els de Mitchell tornen a ser segons a la taula classificatòria, 6 punts del Madrid i amb 2 d'avantatge sobre el Barça.
I atenció a això perquè avança la cadena COPE que una part de la plantilla del Madrid està en contra dels vídeos que fa Real Madrid Televisió sobre els àrbitres.
Aquest grup considera que les peces que emet la televisió del club els perjudiquen més que beneficiar-los. Recordem que el Sevilla, el rival del Madrid aquesta passada jornada, ha denunciat al comitè de disciplina aquest tipus de vídeos. Així ho explicava José María del Nido, president del Sevilla.
Con dichos vídeos lo que se intenta es presionar a los árbitros, condicionar a los árbitros, incluso echar sobre ellos la presión de la afición del Real Madrid y se pone en tela de juicio la honorabilidad del estamento arbitral y la integridad de la competición.
Declaracions recollides per Dazón. El president de la Lliga, Javier Tebas, ha confirmat aquest matí que s'uneixen a la denúncia del Sevilla. Segons la mateixa COPE, la televisió del club no té previst deixar de fer aquestes peces audiovisuals que estan ara al centre del debat.
Mentrestant, a València, polèmica per un documental sobre Vinícius Júnior.
El partit d'aquesta jornada que ve entre València i Real Madrid suposa el retorn del jugador brasiler a l'estadi on va rebre insults racistes al maig de l'any passat. El partit ha començat a escalfar-se després que Netflix anunciés que aniria a Mestalla per enregistrar un documental sobre Vinícius. El club valencià ha decidit no acreditar la productora per prendre imatges des de dins de l'estadi perquè entén que hi ha una campanya mediàtica per titllar tota l'afició valencianista de racista. També en la prèvia del partit, el València ha anunciat que homenatjarà els herois de l'incendi del Campanar, bombers, policies, sanitaris, serveis d'emergència i fins i tot el porter de l'edifici que va avisar a tots els veïns han estat convidats pel club a veure el maig. També es guardarà un minut de silenci abans del partit.
I també en futbol, la Federació Espanyola farà un homenatge demà a les dones i àvies en el marc del 8 de març i aprofitant la final de la Nations League femenina que juga a l'estadi de la Cartuja de Sevilla.
40 dones representaran, segons el comunicat de la Federació, la valentia, la constància i el sacrifici de les persones que han obert el camí de la igualtat. Una d'elles acompanyarà l'equip arbitral portant la pilota quan les futbolistes saltin al terreny de joc per disputar la final. Un camí cap a la igualtat en què encara queda molt per llaurar, ho ha dit Aitana Bonmatí en una entrevista a l'Equip. La pilota d'or admet que li queda la sensació que el Mundial guanyat aquest estiu passat va ser en va i que Espanya no està al nivell, diu, del que mereix la selecció femenina.
I pel que fa al Barça femení, Graham Hansen sembla que no té cap lesió de gravetat.
Les proves realitzades de la jugadora confirmen que només té una sobrecàrrega l'isquiotibial de la cama dreta, una lesió que es va fer en l'últim partit de la selecció noruega i que no hauria de fer que es perdés cap partit amb el Barça. Si la recuperació avança segons el previst, la futbolista serà a l'anada de semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao el 7 de març.
I en futbol internacional, a França, Mbappé és un assumpte d'estat.
Aquesta nit Mbappé visitarà l'Elisi en la trobada d'esportistes que faran Macron, l'emir de Qatar i el president del club. L'objectiu del sopar reunirà personalitats de l'esport amb motiu dels Jocs Olímpics de París, però ningú escapa que el poder polític està interessat en que el futbolista es quedi a França. Veient que el jugador, però, no renovarà més enllà del 30 de juny, sembla que ara l'objectiu és que disputi els Jocs Olímpics amb la selecció i que s'incorpori més tard a la disciplina del nou club, que a falta de confirmació serà el Real Madrid. Tebas, de fet, ho dona per fet.
Pues que tendrá a uno de los mejores jugadores del mundo, que ya tenemos pues a Bellingham, Vinicius, pues sumar ahora a Mbappé, pues en el Real Madrid pues es muchísimo, como es la Liga, que más jugadores estrella tendría, ¿no?
El futbolista acaba contracte el proper 30 de juny.
I en clau Barça, el club retira la condició de llegenda a Dani Alves, però només durant unes hores.
La seva condemna a 4 anys i 6 mesos de presó per agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton de Barcelona deixava el brasiler fora de la llista més il·lustre de l'entitat, formada per 102 jugadors, però després d'unes hores ja hi torna a figurar. El club considera que és el lateral, el millor lateral dret de la història culer, amb 3 Champions, 3 Mundialets de clubs, 6 Lligues i 4 Copes del Rei.
I acabarem explicant-nos la commoció que s'està vivint al futbol suec.
Sí, perquè l'internacional Christopher Olsson es troba ingressat amb respiració assistida en un hospital de Dinamarca després de desplomar-se a casa seva. El seu club, el Midtjylland, ha emès un comunicat en què confirma que fa una setmana que van succeir els fets, però que el seu estat de salut no millora. Format a les categories inferiors de l'Arsenal, va guanyar l'Europeu Sub-21 de 2015 amb una generació daurada de futbolistes suecs i ha estat 47 vegades internacional pel seu país.
Estel migdia.
Que obrim informació cultural avui al teatre, on després d'anys de pausa torna Josep Maria Flotats. Ho fa el Teatre Romea amb l'espectacle Voltaire Rousseau, La disputa, un muntatge que dirigeix i que protagonitza juntament amb Pep Planes.
Encara fer el meu ofici defensant no solament el teatre que m'ha format i el teatre en el que crec, teatre d'art, teatre en majúscula, a més de ser teatre d'art, ser teatre de reflexió indispensable en la societat en què vivim.
L'obra porta a escena un combat de gran importància entre dos dels filòsofs més importants del segle XVIII.
Flotats es posa a la pell de Voltaire, mentre que Plana s'encarrega de liderar Rousseau de l'escenari. Junts protagonitzen un enfrontament intel·ligent, brillant i amb tocs d'humor que convida el públic a endinsar-se en tota mena de qüestions i també pensaments de filòsof que 2024 són plenament vigents i que encara requereixen solucions.
I acabarem el Festival Ressons Penedès, que ha presentat avui el cartell.
Sabes que si me gusta, que si te gusta, quedará medio camino.
La pegatina de Tallets, Muixca i la Dilla Russa seran el cap de cartell en aquest festival Entre Vinyes, que es farà el primer cap de setmana del mes de març. També hi ha, tots ells actuaran a la zona esportiva de Vilafranca del Penedès, com dèiem, el primer cap de setmana de març. Amb això acabem, tornem demà a les dues. Que vagi bé, bona tarda.